Blaumarí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blaumarí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blaumarí? Benvinguts al programa número 136. Ja us podeu imaginar que estem encantats de tornar a ser amb vosaltres, d'encetar un nou espai dedicat a la mar i a la seva gent, i de compartir amb vosaltres els pròxims 55 minuts. En un programa atapeït de temes, esperem que siguin interessants. Una abraçada en nom d'un servidor, Francesc Callau, i també en nom de tot l'equip que fa possible el Blaumarí. El Noel de Ramon, l'Aurora Requena, el Joan Argentó, el Rafael Martí i tots els nostres col·laboradors habituals. Avui començarem parlant del projecte Silmar. Fa pocs dies que la Fundació Mar va fer públiques les conclusions o el resultat del projecte Silmar i d'aquestes estacions que hi ha repartides per tota la costa catalana. En parlarem amb Xavier Salvador, coordinador del projecte. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martí ens explicaran què era l'estopada. Home, ara ja no és tan habitual, però ens ho explicaran. I també al Ranxo a Bord ens prepararan uns popets amb all. A l'acordió del Grumet escoltarem el tema Entre el cor i el fons del mar, de Josep Tió. I a Panorama Nàutic avui estrenarem, o més que estrenarem, donarem la benvinguda oficial en societat a l'Andreu Clarós, que és el nou president de la Federació Catalana per a la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial. A Plàncton, l'Aurora Requena avui ens porta d'excursió, concretament al Parc Aquàtic de Tarragona. Per tant, prepareu les ulleres i el tub. I el Manuel de Ramon ens parlarà de literatura, concretament del llibre Viaje de Mar, que ha escrit José Ramón Bellaubí, un mariner de professió i expert en història naval. Benvinguts al Blaumarí, comencem de seguida. Una abraçada molt forta i, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres.
Blaumarí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blaumarí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
Ara fa pocs dies es va presentar l'informe sobre l'estat del medi marí del litoral de Catalunya en el marc del projecte Silmar. Nosaltres avui al Blaumarí volem abordar, volem aprofundir, volem tenir clar què és el que ens diuen aquests informes i quin és l'estat del nostre litoral. Per això hem convidat novament al programa Blaumarí a Xavier Salvador, que és el coordinador d'aquest projecte de la Fundació Mar. Xavier, benvingut a Blaumarí.
Moltes gràcies per convidar-me.
En el seu moment ja vam parlar del projecte Silmar, ja el vam fer públic, Xavier, però sí que ens agradaria que ens expliquessis, per introduir als oients, en què consisteix aquest projecte que esteu fent des de la Fundació Mar.
Bé, és un projecte que és una xarxa de seguiment on tenim muntades diferents estacions al llarg del litoral català. Concretament en tenim 17 actualment, i el que busquem és elaborar una diagnosi de l'estat del medi marí, però involucrant a la societat. És a dir, hi ha molta gent que en la seva pràctica recreativa fa submarinisme, i molts cops aquesta gent, si li dones les eines necessàries i la formació necessària, pot obtenir dades molt valuoses sobre l'estat del medi, i són els que de debò estan més en contacte directe amb el medi, el que et pot transmetre quins llocs són els que estan més degradats o no en funció d'uns certs bioindicadors i d'una metodologia de mostreig.
I les estacions abarquen tot el litoral català?
Bé, en tenim 10 a la província de Girona, bàsicament perquè és la que ens queda més a prop, diguéssim, i a part la Costa Brava tenim molta variabilitat de diferents ecosistemes i diferents hàbitats, Després, a la província de Barcelona en tindríem tres, com que són les que més us interessen. Tindríem la trencada a Mataró, tindríem el Pont del Petroli a Badalona i l'Escullera del Prat de Llobregat. Aquest any també es preveu obrir-ne una al Garraf, a Vilanova i la Geltrú, on hi ha una taca d'una alga invasora, Cauler parracemosa, i volem intentar, amb l'ajuda de ports de la Generalitat, extreure aquesta taca, perquè és una espècie invasora molt, molt agressiva. I després a Tarragona trobaríem quatre estacions, que serien la de Torredembarra, Punta de la Mora i dues a l'Ametlla de Mar.
Després de tota aquesta feina que ha comportat el recollir aquestes dades, aquests passats dies, vau presentar l'informe sobre l'estat del medi marí. Ja entrarem en profunditat, però si haguessis de fer un primer balanç global, quin seria?
Bé, la veritat és que hi ha molta variabilitat, diguéssim. És a dir, hi ha llocs on es veu una millora, hi ha llocs on es veu una pitjora, però sobretot és la falta d'inversió econòmica en conservació i de suport a projectes que ajuden, diguéssim, a la divulgació del medi marí o en una millora en la seva qualitat, sobretot.
Per tant, de les teves paraules es pot desprendre que tenim el tema una mica deixat de la mà?
Sí, bàsicament sí.
Heu fet diferències o heu presentat un informe conjunt?
Bàsicament, de l'informe, si vols fer una valoració global, diguéssim, podem extreure'n que hi ha 8 de les 17 estacions que tenen una tendència descendent, és a dir, que respecte a l'any passat han empitjorat per diferents factors. Tenim una tendència ascendent en 6 de les 17 estacions i hi ha 3 estacions, que dues són noves, que s'han creat aquest any, i una que es manté, que és Escaials, a Cadaqués, que ni empitjora ni millora. No vol dir això que no pugui millorar, sinó que senzillament no s'està fent res per intentar-lo millorar.
No hi ha cap activitat que miri de millorar la situació que hi ha actualment, doncs?
Sí, hi ha estacions que presenten un estat ascendent i precisament és per això, per aquesta millora que s'està veient normalment, quasi sempre per acció humana. Per exemple, a Cala Montgó, l'any passat es van canviar els fondejos que hi havia, que no eren ecològics, les cadenes estaven tirades per sobre del fons, etc. I això s'ha vist realment una millora durant aquest 2013 en la qualitat ambiental del lloc. És a dir, que certes espècies que són bioindicadores estaven molt més vigoroses, amb molta més abundància, en molt més bon estat. Un altre exemple, per exemple, és Cala Biguetà, també amb la Posidònia, on per pressió social l'Ajuntament va acabar ficant unes boies de fondeig gratuïtes, i aquestes boies doncs han fet que del 2012, que quan anàvem a fer el seguiment tota la sorra era un camp de Posidònia arrencada, doncs aquest 2013 s'ha vist que no hi havia pràcticament mata arrencada, i la veritat és que l'estat de la cala ha millorat bastant.
Per tant, m'estàs dient que amb petites actuacions com les de canviar les cadenes o canviar els fondejos es pot millorar moltíssim un entorn i un hàbitat.
Sí, i a part ajudes molt a no deteriorar-ho. Per exemple, un altre exemple de cadenes, tan senzill com això. A Aigua Freda, tots els fondejos pràcticament tots els fondejos que hi ha a la cala d'Aigua Freda no són ecològics, llavors estan molt mal muntats. Llavors, només fent això, ja evites que la cadena, durant temporals, durant percorrents, etc., la cadena vagi arrossegant-se pel fons i et vagi deixant tota una circumferència del seu diàmetre totalment neta, on neteja les pedres, arrenca la Posidònia i ho fa una acció d'abrasió constant. Llavors, per exemple, a Aigua Freda, cap d'aquests fondejos és així, i com es va presentar en els informes, hi ha fotografies de cadenes tirades per sobre del fons, deixalles, cascos d'embarcació, impactes varios, nacres trencades per l'acció de l'anclatge directe en el fons.
Molt bé, i aquests serien... ens has donat un exemple igual per a un aspecte ascendent i per un aspecte descendent, doncs.
Sí.
Posa'ns algun tipus d'activitat o exemple de la costa de Barcelona i algun altre de la costa de Tarragona.
Sí. Mira, el Prat de Llobregat, per exemple, aquest any normalment s'ha suspès sempre perquè la qualitat del medi és bastant dolenta. Però ara aquest any hi ha hagut molta involucració social, l'Ajuntament també s'ha involucrat amb el projecte, donant suport econòmic i el que fes falta als tres clubs que ens ajuden. I, per exemple, doncs, amb el seguiment hem vist una millora significativa de les borgònies, que hi ha a l'Espigó del Prat, no sé si hi heu estat mai, però és un ambient totalment diferent de qualsevol altre. Sempre tens una capa de sediment superficial degut a l'aigua que va abocant precisament al Prat de Llobregat i hi ha molt poca entrada de llum. Llavors és com si estiguessis en un ambient de foscor o inclús hi ha dies que totalment és marrón, però el dia que està més o menys net a l'aigua sempre tens la capa superficial. Això fa que no hi puguin créixer gaires algues. I què passa? Que els altres grups taxonòmics doncs, es veuen afavorits per la no presència d'algues, perquè tenen molta més superfície per recobrir. Llavors ens trobem que el Prat de Llobregat és un immens camp de gorgònies, de gorgònia taronja sobretot, però també hi ha gorgònia blanca i gorgònia rosa, i és un lloc, la veritat, que cada vegada està millorant més. En aquest cas està millorant segurament perquè directament els impactes que hi ha al seu voltant s'estan disminuint, és a dir, les obres ja comencen a estar acabades, ja no hi ha tant de moviment, diguéssim, de la massa d'aigua, i això ja provoca que les comunitats se comencin a estabilitzar i comencin a aparèixer bioindicadors que són favorables a que l'estat ambiental està bé.
Molt bé, i això pel que fa a la costa de Barcelona i a la costa de Tarragona?
A la costa de Tarragona, per exemple, trobem un cas, només un cas que descendeix i tots els altres pugen. A la costa de Tarragona s'ha d'admetre que hi ha hagut una millora de la qualitat de la Posidònia. La Posidònia, la veritat és que cada vegada presenta millor estat, segurament perquè cada vegada hi ha més conscienciació de la ciutadania de no fondejar sobre de la Posidònia, intentar tenir més regulats tots els emissaris, tot el que sigui abocament d'aigües o excés de sedimentació, exceptuant el cas de Torredembarra. A Torredembarra, per exemple, la visió que tenen el Miquel Rota i el centre d'immersió que ens ajuda, que és l'M Rota Diving, és que la qualitat està de biodiversitat està augmentant. Però, en canvi, nosaltres, a l'anar amb ells a fer el seguiment, vàrem veure que la Posidònia, per exemple, presenta necrosis a les arrels. És a dir, que les arrels s'estan podrint, literalment. Llavors, normalment, quan succeeix això, és quasi inevitable la pèrdua de Posidònia constant, diguéssim, fins que la Posidònia no aconsegueix estabilitzar-se o li marxi això que l'està pertorbant. Llavors nosaltres, en veure que no hi ha abocament visible d'aigua i coses així, ho atribuïm de moment a el que seria la regeneració de platges, que és un altre punt a tenir molt en compte, ja que normalment quan es fa regeneració de platges es fa un dragatge de sorra de mar endins, diguéssim, i es porta cap a la costa. Però clar, això genera episodis de molta sedimentació a les zones del voltant. I la Posidònia necessita no estar massa colmatada perquè les arrels puguin respirar. Llavors, per exemple, en aquest cas, és l'únic que baixa de la costa de Tarragona.
En definitiva, la conclusió seria que cal millorar, que no ens hem d'estancar i que Exacte. Cal fer coses, no?
Exactament.
Bé, a les conclusions hi podríem trobar, doncs, a veure, no estem malament, però un toc d'advertència?
Bé, aquest és el primer any que se suspenen quatre estacions. És la visió que jo sempre m'aniria més en una visió negativa. És a dir, sí, s'ha de millorar, i molt, però s'ha de començar millorant ja des dels ajuntaments. És a dir, els ajuntaments que intentin fer plans de gestions, plans d'usos adequats al litoral que tenen. Perquè si ens hem d'esperar que sigui la Generalitat que ho faci o algú de més amunt, no anirem enlloc. És a dir, s'han de fer accions locals i que tota la societat hi sigui partícipa, és a dir, que se faci seu al medi marí i digui, ostres, jo vull conservar, jo vull ajudar, què haig de fer? I llavors, pues, la societat coordinada és la que tindrà força.
Molt bé, doncs, Xavier, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Xavier Salvador, coordinador del projecte Silmar, amb l'avaluació, amb l'informe i amb l'aprofundiment de tots aquests informes que s'han fet en aquest projecte i que van ser presentats fa pocs dies i que, d'alguna manera ens ho prenem a nivell de la societat com una estirada, com una petita estirada d'orelles. Xavier, moltíssimes gràcies.
De res, a vosaltres.
l'enciclopèdia de l'argot mariner.
I al Blau Marí donem la benvinguda als nostres experts en tradicions pesqueres. Joan, Rafel, Joan Argentó, Rafel Martí, o popularment coneguts com Juanito de Guillermo i Rafel dels Mocos. Com esteu?
Bé.
Avui, què és el que ens explicareu d'aquestes tradicions?
Pues avui pues, direm...
Parlarem de què?
Un material que gastem a la mar, que es diu estopada.
Que es diu estopada?
Sí, no és estopa.
No és estopa.
L'estopa és el que ja vam explicar en un altre programa, que és el que es posa entre la taula, entre les dues fustes, perquè no entri aigua. I això, l'estopada és com una malla, com si fos una goma, però que no és goma.
És una corda feta de meanto.
Engrassa.
I engrassat.
Engrassat i d'amianto.
Amerat de meanto.
D'amianto, molt
bé. Ara quasi ja no se'n troba d'això, perquè ja no...
No s'usa.
Això és antic, parlem de l'antigalla.
I per a què s'utilitza? Per a què es fa servir?
Això se fa servir per al peleix, peleje, de la barca, dins a la cara de la barca, dins la barca, anem a dir, dins de bordó, porta un premsa, que és un tipus de premsa que ja l'altre dia també ho explicarem, la funció d'aquesta premsa que té en el seu aparell que li toca, i pegues unes voltes i a la rosca apretes. És com una rosca que vas apretant i l'estopada s'unfla. I a l'unfla es deixa que no entri l'aigua de la mar cap dins la barca.
Molt bé, per tant, és una mica tot el que el dispositiu que permet o que la barca quedi estanca.
Molt bé.
Perquè si no, per allí entra l'eix de la barca, de les pales, de l'hèlice, entraria aigua. No?
Normalment sempre deixes una goteta, allò que vagi una miqueta a l'aigua, que no res, les barques no passen, una goteta pues, que...
Per a mesurar, no?
I així no es crema, és antefregale, la porta.
Molt
la
bé.
Porta d'entrada dins a la barca és l'estopada de la premsa.
Un premsa estopes.
Per tant, és un dels punts de la barca que més s'ha d'anar vigilant, suposo.
Sí,
no?
Sí, ara, bé, a mare també n'estan fent en oli, vull dir,
hi ha de moltes maneres.
Ara s'ha modernitzat, però abans era el punt principal pues, que havíem d'aguantar, que havies de vigilar més. Ara els motors moderns ja els porten molts premses en oli, fan moltes coses diferents.
I aigua.
Molt bé, doncs avui hem parlat de l'estopada.
El ranxo a bord.
Ja tenim aquí amb nosaltres els experts gastrònoms en cuina tradicional marinera. Què mos preparareu, Joan, Rafel?
Pues avui es prepararem polpets, però polpets d'estos d'ara que comença la temporada, petitets, en una llet.
Popets amb all.
Amb all, sí.
Molt bé. I com quants necessitarem? Com
depèn
ho prepararem?
Depèn de si però això és llepolet. Bueno, farem un quilo.
Sí, però no pots fartar-te, tampoc.
Agafarem un quilo de polpets.
Gràcies.
Lo rentarem ben nets. No ho recalco perquè m'hi trobo moltes vegades que hi ha gent que diu si no els ho traus lo de dins de la bossa ja no em menjo.
La pues, melsa, no?
Sí, doncs pues, xiquets no em mengéssiu, però jo soc... Los limpio ben nets, però de melsa no es trau res. Ben rent, les potetes ben rentadetes. Posarem una cassola, una vegada els tenim ben netets i escorreguts.
Quan parlem de polpets, de quina mida hem de parlar? Dels
sí,
que...
de 3 centímetres o 4.
Molt bé, dels petits, eh?
Sí, 3-4. Sí, petits. I ben rentadets, agafarem una cabeça d'all, la pelarem i l'all l'esclafarem, no el farem a...
A trossets.
No,
no xafarem ben xafat.
El gabinet mateix, només allò que faci, crec.
Molt bé.
I l'all sencer. Agafarem 7 o 8 alls, posarem bastant d'oli, allò una miqueta bé.
Agraït.
D'oli, tirarem los alls, i quan los alls ja se doren una miqueta, tirarem los polps. 4 remenadetes, i el xafarà i farà aigua. La tapa damunt, i a vigilar, i anirà fent l'aigua, i anirà fent... I això no cal molt perquè són molt tendrets. Una vegada veus que a l'aigua que ha fet ell s'esgota.
I queda una mica el llaquet de l'oli.
Que queda l'oli, no has d'esperar el llaquet, no. Li tirarem un bon raig, mig got, got d'este normalet, de vermut.
De vermut.
Vermut.
És a dir, no tirarem vi, sinó que li tirarem vermut.
Pues, esta vegada li pots fer en conyac, pots fer en classes de vi, però esta vegada li tirarem vermut.
Vermut.
I deixarem que reduïxi l'alcohol i el vermut. I una vegada...
Vermut negre o vermut blanc?
Lo que tinguis.
Lo que tingues.
Lo que
tingues. El color no es veu que surt tot
igual. Jo, el que he fet ara últim, va ser vi... El que tenia, el tenia negre, vaig posar negre i me se van tirar al coll la gent menjant. Una vegada ja s'ha acabat tot, lo deixes fregir que veus que allí només queda l'oli. Paga foc i un plat molt senzill i molt bo.
Mos queda, queda una miqueta de caldo per sopar?
No.
Oli sí.
Oli, sí.
Per això t'he dit que el facis una miqueta i allí los que poden... suquen en aquell oliet, allò és més bo que el polpet.
Molt bé, per tant, és a dir, això seria segon plat o serien entrants, el que vulguis?
El vermut. Quan lo posis a la taula te se'l menjaran com sigui. I molts estan mig fartets, encara també s'aferren, perquè això és...
És bocato.
És bocato.
Pues, Rafael, Déu-n'hi-do quina pinta que han de fer estos polpets amb all. Pues ho provarem, Rafael.
I repetirem.
Rafael, Joan, hasta el pròxim programa. Gràcies.
Vinga.
L'acordió del Grumet.
Avui a l'acordió del Grumet ens visita el cantautor català Josep Tió. El tema que ens interpreta, Entre el cor i el fons del mar.
Vindran entre el cor i el fons del mar, on es troba el que hem perdut.
Panorama Nàutic.
En el nostre programa d'avui us volem parlar de la Federació Catalana per a la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial. Ja n'hem parlat en alguna ocasió de diverses activitats organitzades per aquesta entitat, però avui volem donar la benvinguda al nou president de l'entitat, el senyor Andreu Clarós. Senyor Clarós, gràcies per atendre'ns i benvingut a Blau Marí.
Moltíssimes gràcies i bon dia a tothom.
Una entitat que se n'encarrega de que no quedi en l'oblit aquesta cultura de navegació tan ferma que tenim a Catalunya, no?
Sí, penseu que és algo més ampli, que estem parlant del patrimoni de la cultura i el patrimoni marítim i fluvial. És a dir, que estem parlant de dos aspectes, l'aspecte material i l'immaterial. Com a espai, com a material tindríem espais marítims, embarcacions, arts de pesca, ports, fotografies, i en canvi, com a immaterial, la cultura de la gent de mar, la parla i el seu vocabulari, gastronomia, la forma de navegar característica i tradicional, les tècniques pesqueres. És a dir, és un entorn molt gran de material e immaterial dintre del patrimoni que es perd dia a dia si no ens hi posem les piles i intentem entre tots recuperar-ho.
Per tant, com vostè diu, va més enllà de la estricta navegació, no?
Evidentment, la navegació forma part, les embarcacions formen part, però, de fet, és un dels pilars més importants. Doncs la navegació ha sigut la forma de comunicació dins de la Mediterrània durant 2.000 anys i, per tant, és la base de la cultura. Gràcies a aquesta navegació s'han fet tots els lligams, els vínculs amb les altres zones i la cultura s'ha bellugat dintre de l'àmbit mediterrani.
Aquesta entitat té àmbit nacional, no? És a dir, estem parlant de tot l'àmbit català.
Correcte, correcte. Aquesta entitat, la federació, va néixer el 24 d'abril del 2005 a bord d'una embarcació tradicional, el Sant Ramon, a Mataró. La idea va ser agrupar les entitats que en aquell moment estaven bellugant tot aquest procés i això arrencava amb, podem dir, una zona de litoral que anava des de Cadaqués fins a Cambrils. Això ha anat evolucionant i penseu que amb aquests 9 anys de vida, en aquest moment l'arc mediterrani en el qual estem comunicats i estem participant en diferents trobades i reunions i activitats s'ha incrementat de tal forma que en aquest moment arrenca a Cartagena i arriba quasi a Itàlia. Estem arribant a la vora de Toulon amb un poblet que es diu Sanary-sur-Mer. I inclús més, ens han convidat a fer una navegada al llac Léman, a Suïssa, perquè allà també hi ha embarcacions que porten vela llatina. Llavors ja veieu que és un procés que s'estén com una taca d'oli dins de la Mediterrània i que el pròxim objectiu és arribar fins a Huelva, si és possible, i tota Itàlia. Amb la qual estem tancant amb unes illes Balears i Còrsega i Sardenya entremig, que també estan molt vinculades. Per tant, veieu que és un procés d'expansió que és un sentiment universal mediterrani de recuperar el que és el nostre patrimoni abans que sigui massa tard.
Volíem comentar que fins i tot en aquesta entitat també hi pertanyen associacions de fora de Catalunya.
Evidentment, evidentment. Tant de València com de Balears, com en aquest cas, doncs, vaig estar aquest cap de setmana a Múrcia, on hi ha una passió per la vela llatina, especialment a la zona de Cartagena, i que estem ja fent, tenim dintre del calendari de la federació, ja hi ha participació dels murcianos aquí a Catalunya, les nostres trobades, i nosaltres anirem a Cartagena a participar també amb ells. I a França, penseu que inicialment el número de trobades era molt curt, de trobades d'embarcacions tradicionals era molt curt. En aquest moment estem sobre les quasi 28 trobades que es faran aquest any. Comencem la setmana que ve a França, a 7, i a partir d'aquí es van redistribuint per tot el litoral, i ja us dic, acabarem a Lehmann i acabarem a Sanary-sur-Mer, que és la trobada més important de França. Allà es reuneixen fins a 120-130 embarcacions tots els anys, la qual és una xifra que per nosaltres és en aquest moment inabordable, però sí el model a seguir.
En què consisteixen aquestes trobades? Perquè, clar, nosaltres entenem, o possiblement la percepció que té la gent d'una trobada és una trobada de vela llatina, però en què consisteix tota aquesta activitat que es mou al voltant d'una trobada?
La trobada és una miqueta com la part que es veu de l'iceberg, però és una forma de reunir a la gent, de fer publicitat a tothom, al públic, a la ciutadania, de veure que el patrimoni existeix i que l'hem de mantenir. Però hi ha una tasca sorda que no es veu, del que dia a dia hem de fer per lluitar per aconseguir diferents proteccions, tant d'espais com de immaterial, com per exemple, ara en aquest moment estem amb la defensa del port natural dels pescadors de l'Ametlla de Mar, l'antic port de l'Estany. És a dir, estem intentant i reivindicant que aquest port pugui ser destinat a aquests usos. Estem demanant la creació de reserves marines, estem demanant que es protegeixin els vocabularis i la forma de parlar de la gent de mar i dels pescadors, de la marineria. És a dir, hi ha moltes coses que fan que diferents grups, un escriu, va recollint tots els noms que se li van donant a les coses en els diferents llocs, perquè no a tot arreu és igual, inclús a la Mediterrània van canviant, tots dintre d'una mateixa línia, però hi ha diferents noms i es van fent el recull. I tot això sempre en col·laboració amb les institucions oficials i sobretot amb la xarxa de museus de Catalunya per participar-hi, per ser complementaris amb ells i ajudar i arribar a on ells no poden arribar.
Quin és el patrimoni material que tenim a Catalunya? És a dir, quina flota d'embarcacions d'aquestes característiques disposem avui a la costa catalana?
Mireu, és difícil saber exactament el nombre d'embarcacions que disposem. És difícil per molts motius. Una, perquè hi ha molta embarcació o bé no es coneix o bé està amagada. És aquell antic pescador, el vell pescador, que tenia la seva embarcació i un bon dia la va treure de l'aigua, la va deixar en un garatge, allà es queda perduda, algunes es desfan, es cremen, i d'altres trobem sempre algun boig com nosaltres que està disposat a invertir en temps i en diners, restaurar-la i tornar-la a la seva glòria. Però és difícil saber. Potser jo us diria us posaria un exemple del que pot passar posant a la palestra el que ha passat amb l'Associació de Vela Llatina de la Cala, la de l'Ametlla de Mar. Quan vam arrencar l'any 2006, només hi havia una embarcació, hi havia una embarcació. En aquest moment són 8 embarcacions. És a dir, pràcticament hem anat incorporant una embarcació per any. Tot això vol dir que la tasca de recuperació és molt important i ja tenir una flota de 8 embarcacions fixa representa. Evidentment, no són les 120 embarcacions que té la flota de Sanary-sur-Mer, però estem en vies d'anar creixent i d'anar expandint la forma de navegació i el tipus d'embarcacions. Penseu que a França ens porten molts anys i, per exemple, al municipi de Sanary, i us el poso perquè crec que és el més important en aquest aspecte, ha fet que a l'interior del port, la zona, diem, de passeig, la zona més característica d'on estan els bars, tocant al port, ho ha destinat pura i simplement a embarcacions tradicionals. Això fa que dona una imatge preciosa, amb un cromatisme, perquè totes aquestes embarcacions van sempre pintades de colors molt estridents i molt macos, i això fa que és l'estampa en aquest moment turística de Sanary, aquestes embarcacions en el port. Això ha permès que hi ha ajudes, que s'ajuda a les trobades, que es dona diners a l'associació, que s'està incentivant la recuperació d'embarcacions, i per això és el municipi que en té més, 120 embarcacions de flota permanent de dintre d'aquest municipi. És el camí que hem de seguir, Marsella també està fent igual, s'està fent a Set, a tot el que és la Catalunya Nord s'està treballant molt en aquest aspecte, i afortunadament aquí a Catalunya també ho estem fent i estem baixant, estem anant cap al tot el sud d'Espanya i Balears, perquè tot això estic que d'alguna manera entre tots ho hem d'aconseguir.
Aquestes embarcacions han de tenir unes característiques determinades, senyor
sí,
Claros?
Sí, hi ha diferents tipus, no totes són iguales, perquè hi ha localismes, formes diferents, penseu que no tots els mars són iguals, ni les formes de pescar ni de navegar tampoc. Lògicament això implica que són diferents tipus d'embarcació. Però diem que el que sí que tenen en comú és que han de tenir un tipus d'aparell, una forma d'estar aparellada aquesta vela que sigui la tradicional. Poden portar un motor, perquè avui en dia doncs, també la família vol sortir i s'aprofita amb l'embarcació per les maniobres a port, però el tipus de vela ha de ser especial, ha de ser una vela tradicional. El material, millor si és fusta, però també doncs, no sempre és factible i hi ha gent que se les està fent doncs, en plàstic. Però l'important és mantenir l'embarcació, si pot ser l'original i si no, no, però mantenir la forma de navegar. Això és el que dèiem abans, material i immaterial. Material, si podem mantenir l'embarcació de fusta, fantàstic. Si no, que sigui de plàstic, però mantenim patrimoni immaterial com és la forma de navegar.
Senyor Claros, si vostè hagués de marcar un objectiu de presidència de cara al seu mandat, quin seria?
És difícil, però és assolible. Nosaltres ens han donat 3 anys. Crec que és un repte, perquè tradicionalment sempre ha estat a la costa de Llevant, bàsicament d'aquí de Catalunya, on, des d'on s'ha portat la direcció de la federació. Aquesta vegada han apostat pel sur, de forma que la presidència ha recaigut a l'Ametlla de Mar i la secretaria a Cambrils. La vicepresidència s'ha quedat a Sant Pol de Mar i la tresoreria a Vilassar. Però diem que d'alguna manera secretaria i presidència han basculat cap al sur. Nosaltres tenim ara el repte de demostrar que som capaços de fer tant o més com s'ha fet fins ara. I dintre de les nostres llistes, a part d'ampliar tot aquest arc mediterrani que parlàvem, per això aquest cap de setmana hem estat a Cartagena, i continuarem fent ampliant aquest arc, però una d'elles és la consecució que el port, l'antic port de pescadors de l'Ametlla de Mar, sigui convertit en un espai per embarcacions tradicionals. I després tenim un objectiu pel 2017, crec que és molt ambiciós, però alhora és factible, que és fer la gran parada naval d'embarcacions tradicionals de tota la Mediterrània. Crec que ha arribat el moment ja de fer el salt internacional. No ens podem quedar amb localismes. Hem de créixer i pensar que el Mediterrani és tot un, i nosaltres formem part d'aquesta cultura mediterrània. Per tant, hem d'unir, hem de sumar, hem de créixer, hem de ser potents per poder arribar a que sigui una realitat la defensa de la cultura i del patrimoni marítim i fluvial mediterrani.
Senyor Andreu Clarós, moltíssimes gràcies per participar en aquest Blau Marí. Li desitgem molta sort i que s'acabin complint tots aquests objectius.
Moltíssimes gràcies, esperem que sí, que no només sigui una declaració d'intencions, sinó que aconseguim això i que gràcies al suport de molta altra gent que es pugui anar involucrant i de l'administració arribem a aconseguir tot això.
Moltes gràcies. I ara és el moment de que amb la col·laboració dels amics de panoramanautico.com repasséssim una mica l'agenda de cara als pròxims dies. Concretament, recordarem que del 24 al 29 d'abril es durà a terme al Saló de Vela la Meeting Sailing, de la qual n'hem parlat en el nostre programa Blau Marí, a Port Ginesta. Per tant, una cita ineludible per als amants de la vela. I també hem de parlar de la Setmana Catalana de Vela, que organitza el Club Nàutic de Cambrils per a creuers i vela lleugera, que es durà a terme de l'1 al 4 de maig. Més informació, com hem dit, a panoramanautico.com.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
Donem la benvinguda a l'Aurora Requena des de Plàncton. Aurora, què tal?
Hola, molt bé.
La nostra oceanògrafa, avui al Blau Marí, disposada a plantejar-nos pues, una excursioneta, no?
Efectivament. Avui ens anem a Tarragona un altre cop.
Què hem d'agafar? Motxilla? Hem d'agafar ulleres i tub?
Doncs avui és una excursió més aviat adreçada pels bucejadors.
Bueno, doncs avui ens banyarem, no?
Molt bé.
Esperem trobar la mar ben clara i ben neta per poder veure moltes coses. A on ens portes, Aurora?
Doncs avui ens anem al Parc Subaquàtic de Tarragona.
Parc Subaquàtic de Tarragona. On el tenim ubicat?
Bueno, està ubicat al costat del port de la ciutat de Tarragona. És un parc que és bastant, bastant especial, que es va crear per la SES a l'any 93. La SES, per al que no sàpiga qui és la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona, que es va crear l'any 55. Que ja ha plogut i ja algunes llevantades han passat. I és una societat molt rellevant en el món del submarinisme català, ja que van ser dels primers i pioners en utilitzar equips autònoms de busseig i dels primers en donar cursos de busseig. De fet, els seus primers socis van provar totes aquestes novetats que anaven apareixent, perquè van començar tota la història del club i la història seva va començar que no tenien apenas material, alguns no tenien ni ulleres, ni tub, anaven fent invents de com poder respirar sota l'aigua, no portaven traje ni de neoprè ni res, se ficaven a l'aigua amb molta roba i tiramilles, i bueno, de poc a poc van adquirint molt d'aquest material per a poder fer les immersions tal i qual com les coneixem ara. I va ser aquest grup de bucejadors que van decidir crear aquest parc, que és un lloc realment especial, perquè és un lloc que està ple de pecios, si recordeu que parlàvem l'altre dia,
sí, molt bé,
que són els vaixells que tenim sota l'aigua, i són uns pecios que s'han enfonsat adrede, aposta, per crear aquest parc. Òbviament, abans d'enfonsar-se, tots aquests vaixells s'han de netejar de combustible i de qualsevol substància que pugui ser perillosa. Així doncs, el parc té unes rutes molt interessants i pots anar de pecio en pecio admirant-lo. I, de fet, si ens fiquem dins de l'aigua, podem començar la immersió des de l'escollera i una de les primeres parades serien les embarcacions de pesca que hi ha enfonsades. Són unes embarcacions auxiliars de pesca d'encerclament. Després podem veure el veler Toni, que va ser enfonsat a l'any 97 i que a poc a poc es va desballestant. I després podem continuar i veure el vaixell Sebastián i Lola, que fa una mida de 30 metres, que ja està bastant bé, i que es troba només a 20 metres de fondària. I després, si ens queda aire, que bueno, sempre podem trobar, poder fer camí, poder fer cap a uns biotops de pedra que hi ha d'uns 600 quilograms cadascú, que estan plens de vida. I després ens queda la Dragonera. La Dragonera és aquest famós vaixell i pecio d'aquí de Tarragona, que de fet ja mereix el solet una immersió. La Dragonera és superconegut i bueno, és un vaixell de 65 metres d'eslora, que de Déu-n'hi-do també està bastant bé, que es va enfonsar igualment a posta i que és una immersió que està adreçada a qualsevol nivell de bucejador, ja que la part més de la popa està a uns 14 metres i la part de les cabines està a uns 23. Així que realment quasi tot, qualsevol bucejador podria anar-hi. I bueno, clar, com podeu imaginar, una de les coses més interessants d'aquest parc, a banda de veure els vaixells, és tota la flora i fauna que s'ha anat col·locant i a aquests vaixells i viu allà. Als racons, a les cabines, a les superfícies, trobem morenes, congres, corbes, arcs, algues, estídies, bueno, de tot, fins i tot un tauró.
Per tant, podem...
Saps que hi ha un tauró?
Hi ha un tauró allà, i que l'ha agafat allà com a...
És una escultura d'un tauró.
És una escultura d'un tauró.
Sí.
No,
sí.
Podíem pensar... Home, el que passa que
algun
si hi ha...
Algun petit tauró, si rajades un... segur que se'n troba.
Si hi hagués un tauró, potser no hi hauria tanta varietat d'espècie allà a la vora, no?
Poder. I bueno, aquest parc, l'objectiu, bueno, té un doble objectiu, no? Quan va néixer, per una banda, donat que els fons de Tarragona són molt sorrencs, des del punt de vista dels bucejadors pues, no són molt atractius. Llavors, la idea d'anar enfonsant diversos pecios feia que hi hagués immersions atractives a Tarragona. I després, per l'altra banda, té l'objectiu clarament d'ajudar a recuperar la biomassa i la diversitat de les poblacions de, bàsicament, peixos del voltant. O sigui que aquest parc és també una reserva marina, perquè, a més de fet, no es pot pescar dins del parc.
Per tant, s'ho van fer per a gaudir-ne ells, però també han aprofitat per convertir Tarragona en un punt de referència dels que els hi agrada iniciar-se en això del submarinisme i també de veure coses a baix de l'aigua, no?
Efectivament, i de conservar i ajudar a conservar una mica el que hi ha al voltant.
Una excursió recomanada, eh?
Sí, sí, sí.
Tant pels que són de prop de Tarragona com pels que són de lluny.
Molt bé, sobretot pels que són de lluny, que vinguin.
Doncs, Aurora, mos veiem en el pròxim programa. Gràcies per escollir per nosaltres i a la vegada també pues, per ensenyar-nos aquests indrets de la costa en aquests atractius.
L'Arjau.
I avui el Manel de Ramon, que ens parlarà de literatura, ja ho té tot preparat en una de les seves sortides i dels seus espais.
Doncs així és, avui la literatura ens acompanya a la secció de l'Arjau, al programa Blau Marí, perquè anem a parlar d'un llibre, i un llibre que parla especialment del mar. És un viatge de mar, un llibre que ha estat presentat darrerament i que ha estat una obra del senyenc José Ramón Bellaubí. Ell és marí, això sí, prové del món del moble, ja saben, la Sénia, país del moble, però va decidir un dia doncs, tirar endavant la seva vocació, el mar i una de nova, l'escriure. José Ramón, què tal? Benvingut.
Hola.
Anem a parlar d'aquest llibre que se'n diu Un viatge de mar. D'on surt la idea d'escriure un llibre relacionat amb un vaixell a la Guerra Civil?
Bueno, pot ser que la idea surtiga de la meua passió per la història, d'alguna manera, no? I per intentar recrear el que va ser la vida d'un marí pues fa uns anys i en una època molt difícil de la nostra història, no? I llavors pues, ha sigut això, simplement va ser la idea d'intentar ficar-me en el que era la vida d'aquells homes i el que podien sentir i el que podien pensar o el que podien voler fer en una època difícil i així va ser el principi d'esta novel·la o d'esta història.
Una història novel·lada, una novel·la històrica, diem-li com vulguéssim, que ha estat publicada per la editorial Chiado i que fou presentada, com dèiem, darrerament a la Sénia. Un viatge de mar que tracta d'una història de la Guerra Civil. Com s'ha documentat José Ramón Bellaubí a l'hora de tirar endavant un projecte d'aquest tipus?
Bueno, la idea principal era intentar viure o conviure en aquella època i en aquells personatges. Llavors, d'alguna manera, la història és ficar una gent dins d'una sèrie d'aconteciments que estan passant al seu alrededor, que ells pràcticament no poden controlar, però que els afecta directament, no? Llavors, la història està basada en un barco real que va existir i en unes circumstàncies reals que també van passar, no? Per tant, que la història es cataloga dins de lo que és història naval, perquè és de barcos i perquè és de mar, i històrica. Per què? Perquè està passant cronològicament en una sèrie de fets que van passar. Totes les fetges, totes les coses que estan passant, estaven passant allí. Llavors, per això, documentar-se pues, molt d'hemeroteca, uh-huh. molt de llibre, molt d'història. Hi ha molts de personatges reals que estan interactuant amb personatges creats, són personatges ficticis, i això també li dona cert atractiu, no?, a lo que és això.
Una feina que pràcticament la feia a bord del vaixell, perquè vostè navega, no?
Sí, sí.
I en les estones lliures escriu?
Sí,
explica'ns
sí,
una mica.
Sí, sí. Entre guàrdia i guàrdia, si t'organitzes, jo sempre dic que dona pa molt, no? Llavors, els barcos normalment, pues, bueno, quan estan navegant, quan estan a ports, pues, bueno, tenim les faenes normals que hi ha allí, no? Però, evidentment, tenim els nostres temps de relax, que cada un l'emplea com pot, com uh-huh. vol, no? Poden sortir a terra, si no pots sortir, doncs, bueno, pots mirar pel·lícules, pots sentir música, pots dormir, pots llegir. I jo doncs, et dic, aprofitant ara fa un parell d'anys que vaig tindre un embarc prou tranquil, per lo menys en algunes èpoques, doncs, vaig a provar. No? Uh-huh. Llavors també és molt fàcil, simplement en un ordenador i en el Word, que dona pa molt.
Anar fent, no?
Exactament.
Anar escrivint les pàgines d'aquesta novel·la.
Molt difícil devia ser escriure quan no tenies això, la veritat de que a vegades jo m'ho he pensat.
A què respon aquest llibre Viaje de Mar? A una necessitat vital, a una manera d'ocupar el temps, a una afició per la literatura? A què respon aquest llibre?
A mi sempre m'ha agradat molt llegir, amb la qual cosa jo des del principi el llegir llibres d'aventures sempre havia sigut el que més m'havia agradat. Per tant, en un moment determinat me vaig plantejar per què no poder provar d'escriure un llibre d'aventures, de mar, d'amor, de tiros, de traïcions.
Sí, alguna cosa.
De tot, perquè, clar, hi ha de tot, no? Realment jo definiria com una aventura.
Per tant, m'està dient que aquest llibre Viaje de Mar, o Viatge de Mar, és de mar, d'amor,
Sí.
De suspens, d'aventura. De suspens,
també. I de vida, també, no? De dir, ostres, de futur, també.
Com ha situat la trama del llibre?
Com l'ha situat? D'alguna manera, ho he simplificat. M'era molt fàcil, d'alguna manera, el deixar, com va ser una època tan complicada, llavors l'escriptor té la capacitat de poder situar el personatge en vol i cronològicament pues, en estiga, no? Té esta faceta de poder fer una mica de Déu en aquest sentit, no? I fer-li passar totes les penalitats o totes les coses bones que li puguen passar, no? Llavors, simplement va ser una època que vaig agafar els 6 mesos primers de la Guerra Civil, que van passar moltíssimes coses, i com ell estava involucrat i com realment la necessitat de la marina mercant o dels barcos era vital per la subsistència, bueno, de qualsevol país, vull dir, ja sabem, no? que un país que no té marina mercant o que no té un apoio en el que és el mar, malament anirà, no? I de fet, pues, va ser això, o sigui, va ser bastant fàcil deixar fluir una sèrie d'aconteciments. No?
Mm-hmm. Estàs satisfet de la novel·la? És la primera, sí. Però no serà l'última?
Espero que no. Tot dependrà de lo content que estigui l'editorial i les ventes que hi haguen, no? Però jo me sembla de que... Bueno, de fet, estic treballant en una altra, ja. Mm-hmm. Per tant, que el crear un personatge i fer-los moure i fer-los anar, això és una cosa atractiva i que sí, m'agrada. Sí, sí, jo em sembla que no serà l'última.
Doncs ja ho saben, si volen una història de mar, d'amor, d'aventures, de suspens, també en certa capacitat de recordar la història de la Guerra Civil a través d'aquell vaixell d'Arro, Viaje de Mar, aquest llibre de José Ramón Bellaubí, que avui ens ha acompanyat en aquest espai cultural del Blau Marí, l'Arjau. Sor Ramon, gràcies i enhorabona, que sigui tot un èxit.
Gràcies.
Pues molt bé, Manel, moltíssimes gràcies també a tu, com sempre. Viaje de Mar, de José Ramón Bellaubí. I hem d'anar plegant, recordant que avui hem parlat del projecte Silmar. La Fundació Mar ha fet públics els resultats que ofereixen aquestes estacions repartides per tota la costa catalana, de quin és l'estat del nostre litoral i fins i tot, al parlar amb el Xavier Salvador, hem pogut conèixer alguns exemples, no? Bons i dolents. El Rafael Martí i el Joan Argentó ens han explicat què era l'estopada a bord d'un vaixell i també en el Rancho Bora ens han explicat com preparar de la millor manera possible uns popets amb ball. A l'acordí i el grumet hem tingut la música de Josep Tió, tema entre el cor i el fons del mar. I a Panorama Nàutic avui l'Andreu Claró s'ha presentat en societat com a nou president de la Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial. A Plàncton hem conegut que podem tenir una bona excursió si marxem cap a Tarragona, concretament escabussar-nos al port, concretament a la part del darrere del port, al parc aquàtic. I a l'Arjau hem conegut pues, aquesta afició novel·lística d'aquest amant de la mar i de la història naval. Aquest llibre, Viatge de Mar o Viaje de Mar, de José Ramón Bellaubí. Res més, ho deixem aquí. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau, en nom meu i, evidentment que sí, també en nom de tot l'equip que fa possible aquest programa. Fins a la pròxima. Adéu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí,
una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.